se nos inculca que la inevitable conflictividad del futuro obedecerá a choques de civilizaciones, porque sería una digresión metafísica suponer que el mundo de mercado unificado pueda combatir por cuestiones materiales de clase. Manuel Vázquez Montalbán.
Espai Buit, amb Joan Francesc Fitó, Anna Maria Martí i Miquel Àngel García. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Carter, Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.
Bona tarda, bona nit.
Bona nit.
Continua la sintonia de Ràdio Igualada, el 103.2 de l'EFE. I també per internet.
Ara.
A www.radioigualada.cat, on podeu trobar tots els programes de la casa.
De tot i més. Aneu
escoltant.
De tot i més. Ai, de tot com en botica.
També. Molt bona nit, Joan. Bona nit, Miquel Àngel.
Bona nit.
Què tal?
Bé. Jo la setmana passada em vaig sentir una mica culpable per el sortir.
Per què?
A pensar allò que ja no hi ha res a entendre, que vinguen passar de tot, que tot s'ha tornat incomprensiblement estúpid. I ens em va entrar una nostàlgia. I avui, no dic per què no ho ha dit, no t'anticipis.
No.
A tu t'ho explico perquè tu acabes d'arribar a Caído de l'Àrbol, com el Luis de Funes, bueno, aquest es quedava penjat. Avui tenim un programa molt polític, però político antiguo, del PC.
Militant.
Atenció.
Militant.
Perquè sí, dintre del nostre cinisme, el meu cinisme petit burgès, tu eres working class, tu ets menys cínica que jo.
Gràcies.
Jo soc classe mitja.
Puc ser molt cínica.
Classe mitja,
classe, dins de la working class.
Classe mitja amb pretensions i tu ets autònom, que bàsicament és un traïdor a qualsevol classe social.
Qualsevol.
O sigui, tu eres el tipus, tio, que el que sigui.
El que rep les hòsties, per totes bandes.
Més enllà d'aquest cinisme.
I tant, us pot agradar el western com no, que hi ha gent que diu que...
A veure, no té absolutament una puta merda. A veure, que t'agradi el western o que siguis.
No té res a veure una classe social, no?
A veure, quan es va començar a dir això, era precisament quan ja no interessava ni parlar de la realitat. És el mateix que ara, que tenim tants problemes com tenim, la gent es dedica a discutir si fem servir el pronom feble, si fem feble, si posaríem ninis, nanos, ninis, noquis, no sé què, quan el problema és, com va dir la setmana passada, el sostre vidre. És a dir, el problema és, vol alliberar-me? Pague-me. Ah, no, això discutim si Nora és una, apologia de la pornografia sexual.
Sí.
La cita de Montalbán sobre que ens estan portant a un futur, bueno, on ja no hi haurà lluita de classes, sinó la comèdia aquesta del xoc de civilitzacions, l'hem vist clarament amb el tema de l'islam, el tornem a veure cada dia amb certs programes de televisió, avui he tornat a sentir que estem a les portes d'una guerra nuclear. Quines ganes, això, evidentment, ha sigut d'entrada, perquè després entrés un milico aguantat a peces, parlant de paraigües atòmics i aquestes coses. I parlant de civilitzacions també, dedicar el programa d'avui, mira, quan sortia de casa he sentit que un dels directors del Motherland acaba de ser desaparèixer a la franja de Gaza. També mort dos periodistes amb un follon. Suposem que la setmana que ve demà Pilar Gola ens ho explicarà el destí d'aquest senyor. Pel·lícula que va guanyar l'Oscar i que evidentment no va agradar gens a Netanyahu. Que Netanyahu no pinta que l'hagi molt al cine, ni al western.
El que sí que està clar és que els països europeus, els seus exèrcits, s'estan rearmant. Sembla que el periòdico...
El que està
clar... Hi havia una capçalera que deia que el exèrcit espanyol compra cazes...
El que està clar és que els exèrcits es rearmen i el següent serà que et pujaran els impostos i el tercer pagaran menys.
I ens agrada.
No.
I el que està clar és que el negoci...
Per què rearma Espanya?
Perquè Espanya, evidentment, defensa els països petits sense estat. I estem tots preocupats.
Perquè ho diu Brussel·les.
Ja, clar,
no, Brussel·les, que també podria haver dit alguna cosa de respecte al referèndum català, però no, Brussel·les.
Home, què dius?
Ara,
per favor.
Ui.
Què dius ara? Boig.
Ucraïna, ui.
És una cosa a mi d'un dia.
Boig.
Totalment.
Totalment
d'un dia.
Això ja ha passat ja.
En fi. O sigui, aquestes alçades no es van recolzar nosaltres. Jo passo de Crimea. I jo, la Crimea de Turkmenistan.
Jo em pregunto fa anys, quan la invasió d'Iraq per Estats Units, les manis, és que no van tardar ni 10 segons. Trobades davant de les ambaixades americanes... no sé, jo trobo faltar alguna cosa.
Trobo faltar alguna
cosa. Hi ha com una mena de...
No sé.
Ens estan venent una moto.
Senyors intel·lectuals, els hi agrada a tots, això?
Ens estan venent una estranya moto, amb la qual fins i tot gent que se suposava que era després... Aquesta és l'altra broma, que parlarem després. Ara tothom està dient, bueno, és l'opinió, hem de tenir... S'han de remar, perquè atenció, una novetat, venen els russos.
Sí, exacte, l'enemic ara és Rússia.
Sí.
Els senyors que deien mili caca i tot això, vull dir, on són ara? Bueno, el mitat potser ja no
Rússia és culpable, te'n recordes? Rússia és culpable, i torna a ser.
Jo no nego que Rússia sigui culpable, però hi ha una cosa molt clara, si tu mires bé... Ah, bueno, ahir sortia a l'avantguàrdia, és que això ja és massa fort. Deixem-ho estar perquè és ridícul. Sortia un tio assegurant que Trump és un agent del KGB.
Era molt bo, eh?
La qual cosa, et juro que a mi m'encantaria. Perquè vol dir que la Guerra Freda ha guanyat els russos.
Sí.
Tovarich.
Sí, totalment.
I una periodista russa que es va que ha hagut de marxar del país perquè es veu que ja el van intentar assassinar, diu, llàstima que el Putin i el Trump no siguin gais, perquè serien una parella... Bona.
Qui et diu que no ho són a la intimitat?
Com? Això ja seria el nou a mas, no?, que fossin gais.
Bueno,
i ells dos es fessin seria ja l'abrazo de l'osso, no?
Home, dos machos que presumeixen tant d'ombria, una dalt de cavall a pecho descubierto i l'altre dient que no li agraden els gais, alguna cosa amaguen, no?
I el Mamporreros, el Mamporreros l'entrava
el Mask.
Això ha sigut molt frívol, ha sigut molt tonto marxar de Rússia perquè veien aquesta gilipollada, millor que... Què treballa al País el jueves?
O... No, aquesta noia es va que no era periodista i el van intentar assassinar.
Setmana
al Centre de Cultura Contemporània.
Era una periodista crítica amb la guerra.
Sí, estic d'acord, però tu has escrit sobre la guerra i tenen d'assassinar i tal, i fas un xiste tan de tercera bàsica. Fins sospitós. Jo em puc fer de pitjors, perquè els tres podrien ser tremendos pedastres. Però bueno, deixem-ho córrer. Va, anem a parlar d'abans d'entrar a la política, i sí, hem entrat, o algo que se suposa. Anem a parlar de festivalillos, que és aquesta cosa, bueno, a la que alguns es maten per anar. Festivals són com aquella pel·lícula de Hole, rezaràs per entrar, pagaràs per salir. No, pagaràs per... O al revés, era pagaràs per entrar i rezaràs per salir.
Podria ser. Un festival que et refereixes al DEA a Barcelona...
I el de Màlaga, no?
El de Màlaga ha acabat ja.
Comença amb Màlaga.
Màlaga ha acabat... Jo crec que aquí no hi ha gaires bufetades per entrar, crec que amb el de Màlaga.
I llavors què fas aquí?
No sé.
Pujant les escales mecàniques.
No has provat mai d'acreditar-te?
No.
Menjar espetos i tot això?
No. I el DEA sí que alguna vegada sí, hi traiem el cap, a més és a Barcelona, que comença aquest cap de setmana, comença, oi, Ana Maria?
Crec que sí.
Bueno, ja parlarem.
El de Màlaga, que és el primer festival, que ja ho hem dit altres vegades, el primer festival que marca una mica o pot marcar la tendència de quines seran les pel·lícules que poden ser les pel·lícules de l'any, no? Les que es disputin, que al final és avorrit, perquè tots els premis surten les mateixes. Dius, home, només hi ha 5 pel·lícules que valguin la pena. Dius, no, potser n'hi ha unes quantes més.
Sí, en aquest cas, a Màlaga, ja es deia que es va que hi ha hagut més quantitat que qualitat. És un festival ja bastant gran, que hi ha sobretot presència iberoamericana, no és més de ser un festival de cinema espanyol.
I la qualitat suposo que depèn de cada observador.
Sí, clar. Sí,
sí, no, això evidentment depenent de cada crític i de cada assistent.
Hi ha una secció oficial, etcètera, i com sempre han de passar bastantes pel·lícules, potser de la secció oficial Movimento, ara potser n'hi ha 10, i cada dia se'n passa una, etcètera.
Doncs ha guanyat Sorda.
Sí, en aquest cas el cinema català ja fa anys que allà doncs, hi té l'àncora clavada, allà, perquè presenta les seves pel·lícules.
Cinema català que després veus que també intervé Telecinco, Televisió Espanyola, vull dir, A veure. Les pel·lícules avui dia hi ha 50.000 productores, sí, no, perquè si no, sí, hi ha, no hi ha manera de trobar diners. Era abans que hi havia un productor.
Vull llegir una novel·la.
Però és que avui en dia això és impossible.
M'ha fet molta gràcia una frase. És una novel·la que són uns detectius que treballen, bueno, són uns procuradors que treballen destapant follons a Hollywood. Mm. Doncs hi ha un moment que... És a dir, tu ets l'actor de moda i t'han pillat o més drogat i aquests venen i t'ho arreglen.
Com s'ha fet tota la vida.
Arreglen que sí. És com un gens d'arri modern. Però fa gràcia una cosa, que la protagonista té una amiga que treballa de productora en telesèries. Amb TV Movies, que es diu ara.
Sí.
Diu, a l'any, diu, en Ròduc, intervenc en com en 50. Diu, de veritat, si no es produïssin, no se n'entraria ningú.
Mm.
I és veritat.
Segurament.
És que jo de cada dia tu obres internet i a la sèrie que té repan viu.
És que és impossible veure-la.
Per això, és que és...
És impossible, això encara que no treballis, encara que estiguis tot el dia enganxat a la pantalla.
Bueno,
a la tercera que veguis, és que ja no recordes la primera.
S'ha de mantenir una negociació. Això m'ha fet gràcia. Millor que dius tu, abundància de pel·lícules, també moltes, encara que no es vegin. És una pena, perquè és que... A veure, jo sí. Molt d'aquest cine espanyol no m'interessa especialment. No ho nego. Ara, també trobo lamentable que de pel·lícules que acaben dormint en calaixos.
Sí.
Que no es veurem mai, llevat el programa de Televisió 2, aquell de la Cayetana, que tant en passen, i a vegades les més curioses te les posen a la segona o a la una.
Sí, com ahir, que en van passar una de molt interessant.
Quina?
La del Clan.
El Clan és boníssima. El Clan és una pel·lícula que es va vendre a un cine polític i al mateix temps és un noir, per si així, perquè aquesta és argentina. Sí, aquesta és curiosa, aquesta pel·lícula. I, bueno, hi ha altres descobriments estranys que no sé ni que s'han rodat. Algú, per exemple, de directors espanyols que ningú ha vist res. Que després en parlarem d'una. Tu has vist mai una pel·lícula de Juan Pinzas? A què no has vist mai una pel·lícula de Juan Pinzas?
En una sala de cinema, segurament que no.
Madrid, s'ha estrenat
sí,
alguna.
Sí, amb alguna film o...
Però bueno, pues busca el cine de Juan Pinzas, que és molt peculiar. És per donar un exemple. I d'un senyor que porta anys, i no sé ni si està viu.
Sí, sí.
Bueno, uns tres coses del càsting, ai, del càsting del
palmarès. No, el que és la millor direcció a Belén Funes per una pel·lícula que es diu Los Tortuga.
Exacte, que és la segona pel·lícula que fa aquesta directora, que sí. Va portar tres premis grans.
Sí.
Jo crec que aquesta pel·lícula, juntament amb...
Home, aquesta Los Tortuga, dintre de tot, és la visió d'un desnonament, no? També, vull dir, de les vicissituds d'una família immigrant que sembla que ho té ja una mica encarrilat, de cop i volta han de fumar al camp del pis on viuen. I la sorpresa, aquí la va donar els premis a la interpretació femenina i masculina, que van ser ex aequo. La femenina, amb una actriu que t'agrada molt amb tu, Miquel Àngel, que és l'Àngela Cervantes.
Ah, per la Fúria.
Per la Fúria.
Estic enamorat d'Àngela Cervantes, disculpa. I em vaig...
No, jo no et disculpo.
I em va flipar aquesta senyora amb aquella horripilant i eterna sèrie que fan a la tarda tal
sí,
com era.
Com
tal,
si fos ahir.
Com si fos ahir, que jo la trobo insuportable. Però aquesta tia, aquest personatge que fa, la manera de mirar i tal, és que primer dic que aquesta hi ha personalitat. A vegades és més honesta,
sí.
I amb xavales em va arribar al cor.
Sí, i juntament amb Miriam Garlo, que és l'actriu que protagonista de Sorda. I... la millor interpretació masculina, i això és curiós, és pel seu germà Álvaro Cervantes, també com per Sorda, i el Mario Casas per una pel·lícula que es diu Molt lluny.
Sí, que es veu que el Mario Casas hi ha una part d'interpretació que parla en català.
En català, sí, perquè és un futboler, em sembla que és un soci de l'Espanyol que se'n va a Utrecht, amb un partit, té follons, no torna, es queda allà, i llavors és tot el que li va passant... allà mentre es troba a si mateix.
És el cinema català triomfa una altra vegada a Màlaga.
Parlem de cinema.
Aneu al festival de Femuxigangas.
Parlem de cinema.
Aneu al festival de Femuxigangas.
Això.
Vendria molt un coros i danses.
Ja passa.
Sí.
No, jo dic perquè...
Sí, sí.
I el Dial de Barcelona aquest que deies, no?
És del 20...
Després,
del 20... No, en parlo ara.
Ah, vale.
Ràpidament, del 27.
Començo
del 27 al 6 d'abril. El Dial, recordeu que va ser la posada al dia, remake, resurrecció, del que va ser l'antiga setmana de cine en color Barcelona primer, i després va ser la setmana de cinema de Barcelona, i després va desaparèixer. les pel·lícules projecten en llocs tan curiosos com el CCB, el CCB, perdó, amb el cinema Saribau, a un lloc que es diu Zumfei, que és un cinema inxifle. És un cinema molt peculiar, el Zumfei. Bueno, té un bistro molt maco, a més. Filmoteca i la Casa Montjuïc. Jo hi he apuntat quatre títols que jo aniria a veure així d'entrada. Una que es diu Rumors, de Guy Madden i Edwin Johnson, i Gavin Johnson, que són dos germans, amb la Cate Blanchard. És una pel·lícula produïda per l'Eric Astor, que tracta d'una reunió del G7 on algú cau de l'espai o una cosa així. A mi em fa molta por Guy Madden, perquè és un director especial, és un director, el Cordeu Dràcula, Diarios, és un director tirant experimental. Però és una cosa bastant, bastant delirant, i a més està aquest Blanchard que a mi...
Sí, no, concretament es troba en un cervellet fosforito enmig del bosc.
Oi que sí?
Sí.
A
saber què és això.
Ja sabe què és.
A saber de qui és aquest cervell. Doncs
pues igual és de Putin.
Oi.
O de... jo què sé. També es podrà veure No soy yo, del Leo Carax, que és un egotrip. Sempre s'ha dit que el Carax... fa cinegòlatra, però aquesta vegada ha fet tant cinegòlatra que fa un cine sobre el seu propi cine. O sigui, com és Leo Carax? Juliette Binoche ha fugit del país.
Bàsicament repassa els seus 40 anys,
seus 40 anys.
De trajectòria cinematogràfica.
40 anys, 5 pel·lícules, així, no? De, no, tampoc pensis que és Nouvelle Vague.
Però és que costen molt de pensar.
No, a mi m'agrada Carax, faig broma.
Sí, perquè... a mi també.
Jo, a mi els egotrips em fan gràcia, mateix, no em fan una mica de cosa, però bueno, reconec que hi ha coses que més saben fer els francesos.
I després en tens una que aquesta...
Va, espera, encara no arribo. Hi ha un Kiyoshi Kurosawa, el senyor de Kur, Kyur i Cairo. Cairo és una pel·lícula que molta gent odia, jo la trobo curiosa. Ara, pot arribar a ser pesada amb una pel·lícula de Chaim, una altra oriental, Hong Sang-soo, que ve de guanyar premi a Berlín, aquesta pel·lícula, La viatgera, amb la Isabel Huppert. L'imperi, de Bruno Dumont. Bruno Dumont és un director que busqueu per ahí, mireu la sèrie del petit Quintín, que és una cosa divertidíssima i estranya, però molt... Imagineu-vos una mena de Tintín friqui. No sé, jo no sabria definir-la molt bé. És un poble de províncies on hi ha hagut un crim i la policia és inútil i hi ha una colla de nanos de poble que investiguen, però són uns nanos com molt, molt desesperat i tal, molt poètic i brutal alhora. També té l'Alta Societat, que jo no l'he vist, i aquesta, l'imperi, és científica. Tornem a estar en un poble del nord de França, on apareix un extraterrestre, un tio amb poder empaitat per una raça alienígena. És una space opera. Ell diu que és una pel·lícula de la Guerra de les Galàxies. De Bruno Dumont es pot esperar qualsevol cosa. I la que sí que espero en candeletes és The Shrouds, l'última de David Cronenberg, que tracta de la mort. Jo penso que Cronenberg s'ho estava veient venir. I veurem si s'estrena, perquè és una pel·lícula que té unes crítiques molt ambigües, com sempre en Cronenberg, però jo Cronenberg ja... De tots aquests que us he dit, potser és el que pot fer més el que li dono la gana, després jo li deixaria fer el que li dono la gana a mi. Perdó, que ja queda el Leo Carax i Bruno Dumont. Penso que amb aquests tres jo ja tinc un festival complet.
Jo crec que sí.
Llavors suposo que també en pel·lícules espanyoles, va ser amb
La Fúria també, no? Es presenta allà.
Bueno, jo he fet la mesura de la selecció, parlarem la setmana que ve del que s'ha vist, i ara comencem, ja que estem amb... ara entrem ja amb música i entrem amb el tema, entrem en matèria. Parlàvem de política, doncs bueno, tornem a la vella època, traieu la pana, recordeu, primer...
El Makoto?
El puny s'ha de moure vibrant, amb força.
Exacte.
No feu com a pobre Pablo Iglesias quan anuncia Marina Leda, que el té així com media nasta. Més que un puny comunista, sembla que vinguis a jugar a pàdel i t'hagis dit que t'ha.
Per cert, a quin preu està aquest oli?
Oli Marina Leda, no ho sé, jo ho preguntaré, però és oli revolucionari. Amb tot el meu respecte, és molt simpàtic.
Les patates fregides han de sortir brutals, eh?
Et surten rojas. Bueno, això que sentireu ara va ser proposat, jo suposo que no ho ha acabat sent, perquè no, va ser proposat com Himne d'Aragón i Canta la Bordeta, Canta la Libertat.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. y tú que es todo de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista demos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de
Clau de dona.
I sí que estarem avui una miqueta revolucionaris, una miqueta reivindicatius, una miqueta...
Tu ets la culpable d'aquest...
Sí.
Tonada de remei rojera.
Sí, què vols que t'hi digui? Perquè... Si em surt la coseta aquesta... De tant en tant.
De tant en tant hauria de sortir més.
Aprofitant que crec que era dissabte, es van celebrar el 130è aniversari de l'invent del cinema pels germans Lumière. Aquest és un espai on es parla, es reivindica dones i es visibilitza dones que per circumstàncies A o B no han estat massa protagonistes de les coses. Avui toca parlar d'Helena Lumbreras, que casualment la vam descobrir fa pocs dies arran d'allò que fas, mires diaris...
Filmoteca.
I llavors la Filmoteca de Catalunya aquest dijous fa una retrospectiva de les seves pel·lícules.
No, digues.
I amb Cinefòrum, amb xerrada, i vam considerar que era un personatge prou interessant.
Aquest era el teu espai, no vull entrar...
Digues.
Opinar, però aquesta senyora té una frase, que igual la tens notada, que m'hi fascina, que parla de com ha anat tot, i va pronosticar amb bastant encert el moment en què acabaríem amb el neocapitalisme que tenim ara. Jo deia abans que més de tant en tant convé recuperar aquest esperit, perquè jo us diré una cosa, el postmodernisme i el cinisme ja m'està sortint per la...
per les orelles.
Ja, bo, eh?
Sí.
I ja hi ha moments que hasta fa fàstic posar cara de fàstic.
Sí.
I des que va començar aquesta cosa anomenada el desencanto, los niños de Suresnes venent el pelotazo, tot això fins a... avui en dia, pues, sembla que l'ànima mundi s'ha podrit d'una forma que ja espanta molt. I no per la guerra atòmica. Que
no, sinó bàsicament per la burocràcia i per les qüestions polítiques i pel capitalisme mal entès, també, no? Que no,
sí, no
vol
no,
dir que
estiguem no.
en contra del capitalisme, evidentment
no,
no, que
no, no, ja
però
que,
el capitalisme mal entès,
ja
probablement.
Es diu que el comunisme va fracassar, i, el capitalisme
sí,
no ha triomfat.
Hi va haver una època on hi havia gent que encara tenia ideals, que lluitava pels seus ideals, que vivia d'acord als seus ideals, sense que suposés cap sacrifici, sinó que era la seva manera de pensar i de fer, i actuaven com a tal. I una d'aquestes persones va ser Elena Lumbreras, nascuda a Conca el 1935 i morta a Barcelona el 1995. Va ser directora de cinema, guionista, operadora de càmera, a part de dedicar-se també a la docència durant molts anys, pintora també. Un breu repàs d'on venia Elena Lumbreras. Ella va néixer a Conca, com hem dit, en un poble petitó. Va estudiar magisteri, la seva mare també ho era, i als 18 anys va acabar la carrera i llavors va estar fins als 21 fent de mestra a poblets, mestra rural, a poblets petitons on encara hi havia l'estàtua, la fotografia de Franco, entre mig d'una bandera d'Espanya i d'una d'una creu, amb unes parets desconxades, amb uns bancs que un dia havien estat pintats d'algun color indeterminat, i ell es va moure classe sense...
Que l'estàtua de llegir Candel a la meva...
Classe, també l'he llegit, Candel. Classe sense calefacció, nens amb parellons a les mans... És real tot això, no.
Llegiu Candel o...
m'estic inventant res.
I si no, llegiu qualsevol cosa de Carlos Jiménez, para cuellos,
també.
Sense anar més lluny.
Llavors, després, tenia altres interessos, va estudiar Belles Arts a València i també va anar a estudiar cinema a l'Escola Oficial de Cine de Madrid. Allà va tenir una beca per treballar al Centre Experimental de Cinematografia de Roma, a la Cinecittà. Allà a Itàlia va començar la seva carrera com a realitzadora i guionista de televisió, però també va ser on va conèixer per primera vegada, on va ser conscient per primera vegada, el que eren les lluites obreres, l'existència de partits polítics. Aquí no n'hi havien sindicats, no n'hi havien, sí, hi havia el sindicat o vertical, que mai he acabat d'entendre què era. I llavors allà va començar, com dèiem, a conscienciar-se de tot això. Després va entrar a treballar a la RAI com a realitzadora de reportatges sobre la vida de la classe treballadora a Itàlia. La seva relació amb l'esquerra cultural italiana la va portar a conèixer directors com, per exemple, Pasolini, que va ser bastant important en la seva vida, encara que no sempre estava d'acord amb ell, amb la manera de fer cinema, però es respectaven mútuament.
Pasolini tampoc estava d'acord a vegades amb el PC, a vegades.
Sí, sí. No? Bàsicament li retreia la manera que retratava els personatges, l'Elena amb Pasolini. Li deia que ella tenia la sensació que no se'ls estimava.
Això seria molt discutible,
sí,
però...
Pasolini li deia que no.
Però bueno, pot produir aquesta sensació,
sí,
no ho nego.
Sí, aquesta distància a vegades, no? Que el no interactuar. El cinema de l'Helena era un cinema que interactuava.
Però Pasolini té un documental molt interessant que va sortir amb les càmeres al carrer preguntant-li a l'italià per la seva vida sexual, que és molt curiós.
Ah, sí? Sí.
Documental en blanc i negre. En el seu moment era patètic, ara és el doble i és bastant còmic, però avui en dia que parlem tant també de la qüestió del sexe és molt interessant, les sí. opinions dels homes de la classe mitjana italiana sobre la sexualitat dels anys 60, és una cosa molt curiosa.
Val
molt afraïdora, també.
Sí, val a dir que va treballar també amb, com ajudant de direcció amb Pasolini, també amb Fellini, concretament amb Satiricon, amb Cesare Sabatini, amb Gillo Pontecorvo, o també amb Francesco Rossi. Sí. Però. Una mica escarranosos, aquests
tots,
directorets.
Tots.
Sí. I a finals de la, del 60 va refusar una proposta de Pontecorvo perquè formés part de l'equip de realització de Queimada. No va estar-hi.
Sí, voleu veure alguna cosa de Pontecorvo? La batalla és molt bona.
Sí.
A Pontecorvo, no? Mm. Que sí.
Crec que sí.
Bé, va, qualsevol cosa a Pontecorvo, però sobre Francesco Rossi no es perdeu. Perquè aquestes coses estan en internet i són les pel·lícules que ningú mira mai. Busqueu Excelentíssimos Cadàveres i feu un programa doble amb el Caso Matei i veureu el que és cine polític barrejat amb sèrie negra, ben fet, d'allò que ja no es fa, dels anys 70, autèntic.
Sí, sí. Llavors, el 1968, mentre molts dels seus companys es dirigien a París a filmar el maig francès i a jugar amb les llambordes... Dic jugar
la,
perquè
la
és que sembla...
No,
la revolució va tenir tot el sentit del món i... però a mi em fa gràcia tota la gent que semblava que el món sencer o molts dels intel·lectuals del món mundial fossin a París, dius, però si no tenies edat encara, si tenies 12 anys a vegades retratant biografies i fa una mica de gràcia
que tothom hi va estar, no?
Per això dic que jugar amb llambordes. Ella va arribar a un acord amb Unitelefilm, amb la, una productora vinculada al Partit Comunista Italià, per tornar a Espanya i fer un migmetratge sobre el moviment antifranquista. Aquesta col·laboració es va materialitzar amb la pel·lícula Espanya 68, Hoy es malo, pero el mañana es mío, que això està extret d'un poema de l'Antonio Machado, val a dir, una pel·lícula que està rodada totalment en la clandestinitat i es veu la situació repressiva sociopolítica del país, la lluita del règim des de tres frents, els estudiants. És interessant veure Tierno Galván, que llavors era, no sé si era rector de la Complutense, parlant precisament d'això, del que volen els estudiants, que el que volen era volen un canvi, volen sentir-se partícips del país on viuen. Després, un altre sector era els capellans, els que recolzaven la classe obrera, i un altre sector era la classe obrera en si. Ella també va ser una directora que va donar visibilitat i veu a les dones, a les mares, a les companyes, a les dones dels treballadors, que parlaven davant de la càmera explicant el que els hi passava. Perquè, d'alguna manera, encara que la vaga la fessin els marits, elles n'eren partícips de les vagues que feien els marits, i els fills també.
Dos coses, dos matisos.
Digues.
A la vella conservadora li va passar el que passa sempre. S'ha dit que la revolució sempre va ser cosa de burgesos, perquè anaven a la universitat. Però clar, és un problema. Tu ets un conservador franquista, vols que el nen vagi al col·legi i el fas llegir, i el niño le pasa lo que pasa.
Clar. Sí, sí, és que és això.
Vale? Perquè que no entenc ara el que segueix la tradició del papa. Precisament la lògica freudiana és matar el padre, i llavors els nens de la dreta pues, van llegir bastant i van decidir deixar de ser dretes. Sobre el tema aquest de les senyores, ara ja saps que hi ha molta polèmica, i amb això també he col·laborat amb la nostra amiga Maria del Noguer en algun article, sobre aquesta pel·lícula del 47, que s'ha silenciat molt la participació de les dones amb les mogudes de...
És que les dones hi eren sempre, No, les dones hi eren sempre, amb qualsevol moguda.
No, anant més lluny, es veu que el que va fer aquest senyor va fer unes setmanes més tard una dona. Ara no sé el nom, però va sortir. Podeu buscar-ho en un article, però de Maria del Noguer, és una cosa molt reivindicable. Tenint en compte que l'home anava a treballar i la dona quedava a casa. Una altra cosa que s'ha de dir, I el cap de casa, per almenys, li donava més temps d'organitzar-se, perquè
sí,
cadena de muntatge.
Sí, sí.
I una altra cosa que també s'ha de dir, i això sí que s'ha de fer autoconsciència, és que encara que hi hagi pel·lícules com Libertàries que expliquin el que vulgui, els moviments llibertats i tal, van ser, i vam ser, jo dic, vam ser, jo no vaig ser perquè ni havia nascut. Ideològicament, eren molt, molt masclistes.
Sí. Això és totalment cert. En aquesta pel·lícula, que és molt interessant de veure en blanc i negre, surten, com dèiem, Tierno Galván, també Marcelino Camacho. Raimon comença i acaba amb el concert que va donar Raimon a la universitat a Madrid. I el començar també és molt curiós i és molt interessant. Comença amb imatges de trinxeres de la Guerra Civil i llavors se sent la veu de Pete Seeger cantant Los Cuatro Generales, que està basada en el poema de Lorca de los cuatro Moleres. Bàsicament, el que s'ha dit d'aquest documental és que invoca l'esperit democràtic de la Segona República, apel·lant a les futures generacions a recollir el testimoni d'aquella experiència democràtica. Ella té l'esperança que aquest documental serveixi perquè l'Espanya, que llavors és de l'any 68, recuperi el futur que d'alguna manera se'ls va estar robant. Val a dir com a anècdotes, que, i això ho veurem en un altre documental posterior, moltes d'aquestes imatges després van ser venudes per la RAI a televisions de tot el món, perquè clar, quan es buscaven imatges que no fossin les oficials, les que difonien agències com la EFE i Sigma i d'altres, que eren les imatges que volia el règim que sortissin a fora, llavors ens tiraven de documentals i de imatges no oficials. I fins i tot, això ho explicava un company de Lumbreres, s'havien pagat a l'any 68 un minut de filmació a $2,000. O sigui que, i el que comentava aquest senyor, que la RAI amb això va fer molts diners amb aquests documentals. Després d'aquesta producció d'Espanya 68, ella va prendre consciència també del que estava passant aquí, es va instal·lar a Barcelona i va començar un nou projecte amb Llorenç Soler, que Llorenç Soler també va ser un cineasta bastant interessant, una pel·lícula que es diu, té un parell de pel·lícules bastant, no, documentals, Será tu tierra, de l'any 65, i El largo viaje hacia la ira, del 69, que bàsicament són un relat sobre la immigració que aquells anys venia aquí. I com a cosa curiosa, a mi em fa certa gràcia, per una banda, aquestes pel·lícules, i per l'altra banda, les pel·lícules de l'Escola de Barcelona. No? Suposo que això és normal en una societat que...
Sí, però bueno, no eren tan enemigues.
No, jo no dic que fossin enemigues, però és el contrapunt, no?
Passa que l'Escola de Barcelona pretenia ser visible.
Sí, d'una altra manera.
No, però bueno...
Hi ha gent amb diners, eren burgesos que tenien diners.
Sí, però em refereixo que per una banda hi havia aquest cinema social i per l'altra banda...
Aquest cinema social no estrenava, era cine clandestí.
Ah, exacte.
I el que pretenia
l'Escola de Barcelona
era arribar a les sales, encara que fos el carrer Tosset. I explicant una mica això...
I ho va aconseguir.
Una mica això, et deia Portavella, un d'aquests.
Sí.
Diu, ja que no podem fer Marx, pues fem, no sé quin poeta deia, fem Villon.
Sí. Sí.
Però que tampoc era gent precisament de dreta.
No, però t'estic parlant de les dues coses diferents, no? Allò seria com, per exemple, Dalt i a Baix, no?
Passa que estem parlant...
Unes s'estrenaven, les altres s'estrenaven...
No, era cine clandestí, totalment.
S'estrenaven, per exemple, amb garatges... amb centres parroquials, amb, jo què sé, vull dir, amb naus industrials que tapaven les finestres perquè no es vegués que...
Era un cine que si el feies, per que poguessis vendre la gai, el feies perquè realment
creies,
tenia l'edat de fer.
I creies en el que estaves fent.
Perquè fer-lo amb les condicions i pel públic que hi havia, molta gent, avui en dia, que
sí,
tothom...
Sí.
vols dir director d'audiovisual milionari, no hauríem ni posat piles a la càmera.
No, i tant, i tant, i tant. Doncs el que dèiem, llavors es va instal·lar a Barcelona, va conèixer Llorenç Soler i amb el recolzament econòmic de Pasolini va rodar el Quarto Poder, que és un documental que analitza, penso que d'una manera molt encertada, el poder que tenien en aquells moments els mitjans de comunicació espanyols del règim, les seves trames empresarials, i a la vegada parla de publicacions clandestines antifranquistes, com per exemple Nuestra Clase, que era de Comissions Obreres de Barcelona, Acción Obrera, Universidad, que era l'orga del Comitè d'Estudiants del Partit Socialista del PSUC, Unidad, que era l'ordre també de l'orga d'un altre partit polític també d'esquerra, el famós Mundo Obrero del PC, Lucha Obrera.
El Mundo Obrero l'havia vist venir al metro.
Sí.
Bueno, l'havia venut, però vull dir...
Dintre de tot, Mundo Obrero potser va ser el més popular, o el que va arribar a més gent, o el que potser doncs, o va perdurar una mica més en el temps. Val a dir que l'Arxiu de Barcelona es poden consultar més de 1.000 publicacions d'aquestes clandestines al llarg de la dictadura, moltes provinents de col·leccions particulars i d'altres, evidentment, de partits polítics que doncs, després de la transició van fer les seves donacions. Aquí hi ha una cosa molt curiosa també, que se sent, hi ha dos periodistes, evidentment, parlant d'esquena, que parlen dels diferents... d'on els hi arriben les notícies, no? Per exemple, de l'agència Cifra, que era una secció de l'agència EFE, fundada el 39 per Serrano Súñer. Aquesta, l'agència Cifra, el que feia era... totes les efemèrides del règim, jo què sé, batejos, inauguracions, actes socials, les distribuïa. Després hi havia... l'Europa Press, que pertanyia a l'Opus, fundada per Luca de Tena, els de l'ABC, encara avui en dia, l'agència Logos, que pertanyia a l'editorial Catòlica, que ja no existeix avui dia, l'agència EFE i després alguna altra agència, per exemple alguna esportiva, que em sembla que era Mencheta, que es dedicava a difondre notícies d'esports, però clar, i després notícies que els hi venien de l'exterior, però que prèviament, evidentment, ja passaven tots els talls aguts i per haver. Van posar l'exemple del Vietnam, no? Que del Vietnam no s'explicava absolutament res, tot era doncs, que els Estats Units... lluitava contra el comunisme, no? I els vietnamites a prendre pel sac. Vull dir,
eren els dolents.
Eren, evidentment, que eren els dolents. I llavors el que deia un periodista és que a nosaltres ens arriben moltes notícies de fàbriques que ens venen els treballadors a explicar el que està passant. Diu, i nosaltres no ho podem publicar. Perquè, clar, i parlava de l'autocensura ja que hi havia. Llavors això em sona una mica avui en dia, no sé per què.
Jo conec un senyor que treballa en una fàbrica i que potser ens està escoltant, que no sé quin any van fer una vaga i va encarregar-se de la relació amb la premsa, no li van publicar absolutament res. Al contrari, sembla que si li van publicar ho va ser completament al revés. Anava a dir, que tampoc és qüestió d'aprofundir molt ara,
sí,
que moltes de les coses dels vicis del periodisme que parla aquest reportatge,
sí,
no solament han desaparegut, sinó que han crescut.
Encara sí, perquè, i encara pitjor.
Perquè avui en dia...
Sentit, i no hi ha excusa avui en
sentit
dia.
Sentir parlar de Luca de Tena i de l'ABC produeix sí, certa, certa tendresa. Sí. Pregunteu-vos qui hi ha darrere de certs blogs i webs sí, i sí, tiktokers. I el meu se'ns portaria molt susto.
Sí. Llavors això encara fa una mica més de...
No, a mi fa molta més por.
Una mica més de por.
Tinc en compte que el digital té una cosa molt senzilla. Si tu portaves el Mundo Obrero, te l'amagaves i no et pillaven.
Sí.
El digital, el dia que vingui l'enemigo, te mete un virus i et vol ordinar.
Sí. A partir d'aquí, aquest primer treball ja va ser una mena de llavor que va crear un col·lectiu que es deia Colectivo de Cine de Classe, o sigui, de classe obrera, però també cinema amb classe. Fem cinema de treballadors, però no té per què ser cutre. També pot ser un cinema ben fet. Llavors, es va juntar amb el professor de filosofia, Mariano Lisa, i van formar aquest col·lectiu el 1970, per seguir donant veu a la gent que no, a la gent que no en tenia. Llavors van fer un altre documental, també clandestí, evidentment, El campo para el hombre, el 1973, on es fa un anàlisi des del punt de vista marxista de la situació dels camperols a Espanya, representats per una banda pels minifundis gallecs i per l'altra banda pels latifundis andalusos. La conclusió, que tots eren pobres igual, perquè els gallecs deien 60 anys de treballar i no hem pogut estalviar absolutament res. I els andalusos, exactament el mateix. Vull dir, uns amb els senyoritos, els altres amb els impostos, no podien ni ser res, ni comprar-se unes sabates. Allà retratava les condicions que vivien i una cosa interessant, eren els propis camperols els que parlaven. Vull dir, va ser una pel·lícula col·lectiva, també, que és el que explicava això del cinema de classe. També volia que fossin pel·lícules col·lectives. Ells anaven a rodar i llavors entre els diferents actors eren els que anaven conformant la pel·lícula. Després es va realitzar el 1976 O todos o ninguno, que era un documental sobre la lluita d'uns obrers de l'empresa La Força, una empresa metal·lúrgica, que van fer una vaga que va durar 15 dies, que va ser la més llarga des del 1939, i llavors aquí van fer el mateix. Va deixar la càmera als treballadors, els treballadors també van rodar ells a dins de la fàbrica, les seves reivindicacions, les assemblees que feien. I val a dir que el negatiu d'aquesta pel·lícula va ser segrestat. I després van rodar, ja un cop havia passat la transició o començava la transició, A la Vuelta al Grito, que és una pel·lícula que si ara la veiem, que es pot veure perquè tot això està restaurat per la Filmoteca de Catalunya i es troba molt fàcilment, parlen de temes que és que els estem parlant avui dia igualment, d'una altra perspectiva, però bàsicament igual. El que es parla és de la descapitalització de les empreses. Penseu que el Partit Socialista ja havia arribat al poder. Diguem-ne que els sindicats ja s'havien format o s'havien començat a conformar tal i com els vam conèixer en alguns moments, per desgràcia, tal com van ser després. I llavors ja es començava, molts propietaris de fàbriques, doncs, o les venien o plegaven perquè ja no els interessava, allò que dèiem també de la tercera generació, que es va donar per edat. I llavors allà, tant el tèxtil com la metal·lúrgia, com altres tipus d'empreses, ja parlaven de crisi.
De crisi ni sentit parlar sempre jo des que tenia crisi. 12 anys.
Sempre hi ha hagut crisi, que si començaven ja a traslladar coses en produccions a altres llocs...
De fet, quin any va sortir Crisi o Crisi de Supertramp? Tenia 13 anys. Sí,
doncs devia ser pel 70, bàsicament.
Meu pare, que havia sigut empleat de doveria, després va deixar de ser empleat i va passar a ser superior amb un altre gremi, sempre un dia parlaven de la crisi, que volava dir, he sentit parlar sempre de la crisi.
Sí. Ha sigut una crisi per un cas o altre,
sí.
No?
I aquí hi havia un descontent per molts treballadors i sindicalistes que ja no els agradava la política laboral que el govern i sindicats estaven duent a terme, els acomiadaments, els pactes, sobretot, que els sindicats fan amb la Moncloa. Clar, un sindicat que pertany a un partit polític i que a sobre és el que mana...
Els famosos patos de la Moncloa.
Exacte, quac-quac. Llavors, dius, a veure, aquest sindicat no pot anar en contra del govern de cap manera. No li pot portar la contrària, perquè és que està rebent la subvenció d'aquest sindicat. Llavors, UGT quina mena de credibilitat tenia? Comissions encara podies dir. No està el govern. però UGT, jo crec que mai hem, amb tot el respecte als dia Redondo, que mereixia
una...
tots els respectes Nicolás del món i més.
Nicolás era una cosa a part, però tu, bueno, si és que se'ns està tirant el
temps. L'UCD,
no,
va estar molt temps.
Ho dic perquè Nicolás Redondo és
de Suresnes, un damnificat de Suresnes.
Una de les Suresnes va ser una merienda negros, portada pel Similiquitruqui i el seu col·lega, els
sí, dos...
Felipe i Guerra. El Tacatún i l'altre, que l'altre dia el vaig tornar a veure Felip i jo, que cada dia sembla més el floquet de neu, sí. També opinant de la política internacional. Vete ja amb el geriàtric que tu i Aznar i tots junts cap allà.
Sí, sí.
Però bueno, és que del Soguera tampoc és el moment de parlar.
No.
Un amic meu, que era paranoic, no sé, m'acabava esquizofrènic, sí. Una de les coses més interessants que mai va dir una vegada una frase molt interessant sobre els socialistes. Diu, tu pesen cuidado, diu, estos són UB.
Sí, la sèrie dels llangardaixos, no?
Una cosa és el comunista, però...
No, molta gent en un principi els hi agradava el tema. Passa
sí,
que
però
després...
va encertar. I sí, encara no hi ha passat el folló,
però
no?
Però després vas anar veient que, home, no sé què hagués passat si hagués manat Carrillo. No en tenim ni punyetera idea.
No ho sé.
Aquesta pel·lícula ja no es va estrenar, ja no hi havia el cinema clandestí i... cap sala la volia. La gent ja estava per altres històries i quan li pregunten amb Lisa, per què van deixar de fer cinema, diu és que ens vam desencantar.
Bueno,
amb una sola paraula és que ho defineix tot. Diu, clar, ens veien com espècimens estranys, que encara continuéssim parlant de lluites, que continuéssim parlant de... Encara que sí que se'n parlava, però ja des de cercles de poder.
Bueno,
diguem-ne que les lluites havien perdut el seu lloc, que era amb la gent treballadora, i havien passat amb els sindicats.
Avui s'ha encarregat el tema musical, pràcticament.
Sí.
Però és que estem dient coses que jo no sento cap ràdio últimament.
Bon, han de contractar la tertuliana.
No és que ens desencantessin, és que ens van desencantar.
Sí.
La meva tesi és paranoica, com sempre, d'això va ser planificadíssim.
Sí, jo crec que sí.
Ara que parlen d'enginyeria
social... Això te n'adones amb els anys, quan vas llegint...
Què li passa a un tio de 65 anys que de cop resulta que... Jo m'estic posant que diem el rojo i no acabo d'entendre. Són com les estrelles, no? Quan van morint tiren el rojo.
Sí.
Jo us diré una cosa, és que no val la pena ni ser de dretes, com no canviem això. Ahir van ensenyar una decoradora que fa pisos a Brussel·les, no sé on. Una cosa, un pis caríssim, gran com aquest estudi.
Sí.
Jo vinc d'una dreta que encara amb una mica de sort podríem haver una casa modernista. Però esta porqueria, nens... al carrer. Ja sí. Està, fin de pamfleto. Vinga,
jo
ràpid.
Crec que sí. Doncs aquest ha sigut el nostre particular homenatge a les lluites i a dones com Elena Lumbreras.
I la, no, sí. I bueno, el nostre particular pamflet per l'esquerra va molt ràpid, que tenim un tema més.
Sí, tenim diverses pel·lícules interessants a l'Ateneu. La noia de l'agulla, que és una pel·lícula danesa parlant de noies i de dones reivindicant el seu espai laboral a Dinamarca. Hi ha una pel·lícula que es diu A Different Man, que és una pel·lícula fantàstica. Mm-hmm. Està bastant...
Per què? Perquè és un tio de forma.
De gènere fantàstic.
Sí, però bàsicament,
no? Sí.
Quan es canvia la cara, llavors no es reconeix.
Mm-hmm. Això em passa, mica de dir al mirall.
Seria el tema...
Exacte.
Bueno, el tema aquest, no? Jo m'opero, sóc més guapo, però llavors no em reconeixo a mi mateix.
A Different Man el podem veure a les 8 de la tarda, el dijous.
En quin dia és dijous? 27?
Sí, exacte.
El mateix dia que la Filmoteca.
El segle de si no podeu anar a la Filmoteca, que és interessant anar-hi, tot això està disponible a YouTube.
Sí.
Perquè ho anem a Lumbreras i se sortirà bastant.
A més, són 5 i és que es pot veure en una tarda, amb dues, deixant l'espai per meditar cada cosa.
El divendres, que és 28?
Sí.
Sí.
El divendres 28 a les 7 del Monàgora, un dels moments orgàsmics de la meva vida que serà presentar una pel·lícula com de Tour. Desvio, d'Encar Ulmer. No don temps de parlar de Desvio i no vull dir res de tot, perquè serà repetit, tot i que és una pel·lícula infinita.
I més gratis.
Gratis.
I gratis.
I una altra lliçó com la del cine independent.
Aneu-hi.
Un moment, una altra lliçó com la del cine independent d'ara. 68 minuts. Pressupost que no arribava a 200.000 dòlars. No hi ha ni decorats en alguna escena. Rodatge d'un mes i pico. Una obra d'art perquè ve un artista. Ningú fa pel·lícules tan barates i tan bones. I, ja que parlàvem de capitalisme, com va dir una vegada els de Troma, no penseu que el pressupost de les pel·lícules està començant a ser immoral?
Totalment.
Si en parlem un altre dia, pels resultats.
No, totalment, totalment, totalment.
Perquè vull dir, per fer la guerra de les galàxies 88?
No.
El que ha tirat, ja sé que recupera, però tio, estalvia-t'ho.
Tampoc ho sabem, si es recuperen tant.
Dona-li als pobres.
Hi ha alguna altra pel·lícula interessant, Joan, que podem veure?
Sí, Wolfgang Extraordinari i la pel·lícula 8 de Julio Medem.
Wolfgang, la del nen pianista.
Otto, el piloto, otra vez.
Sí.
8 que, 8 que són 8 minuts... S'ha ficat
entre parèntesis extraordinaris.
8 minuts que giren...
Ja ho sento, però no m'atrau.
8 minuts que giren...
No, aquesta és 8, la que tu estàs parlant.
La de Julio Medem.
Estàs parlant la del Medem.
La Medem.
Wolfgang no és la del Medem.
Bueno, esperaré que hi hagi llibre d'instruccions, com sempre.
La del Medem, sí, és que hi ha d'haver llibre
d'instruccions. Que no sigui Caimán, perquè Caimán quan explica una pel·lícula encara s'entén menys.
Però tu el llegeixes, eh?
Jo, sí, és que a mi la palla em xifra.
I la setmana que ve, Blancaneus, la setmana que ve.
No, ni res.
La
setmana que ve n'hi ha programa. No us perdeu de Tour.
I els 7 nans.
No us pareu de Tour, de veritat que és una experiència cinematogràfica, una pel·lícula que no s'ha estrenat mai en cinemes aquí a Espanya, que es va veure només per televisió i després va de compra, i que és una absoluta pel·lícula culta, avalada per gent com Quentin Tarantino, François Truffaut i Servidor, que dimonis.
I
bastants amics meus.
I es poden comprar crispetes.
Ens veiem allà el divendres.
Molt bé.
Un altre tema.
Ens acomiadem, Joan, molt bona nit.
Molt bé, Anna Maria,
Miquel Àngel, fins la setmana vinent a Ràdio Igualada, Espai 8.
Ismael Serrano i papà, cuéntame otra vez, una cançó que comença irònica però que fa una reflexió final molt interessant.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora
mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam.